Estem escoltant Mano Negra, Manu Chao, que és un gran aficionat al futbol i va escriure aquest himne dedicat a Maradona en el seu disc Casa Babilón de l'any 93 o 94, bé, no ho record. En fi, volem parlar-vos de futbol i ho volem fer amb en Miquel Sanchís. Ell és de Odio el Fútbol Moderno, juntament amb en Carlos Roberto. Són dos al·lots corrents, bona gent, que enyoren el futbol de bigotis, calbes i basses de fang i pèl al pit amb el que van créixer. Un futbol sense mercantilitzar, plegat d'anècdotes i essència. El 2014 van crear una pàgina cridada o anomenada Odio el Fútbol Moderno, basada en la corrent Against Modern Football. I des d'allà escriuen sobre futbol d'abans i critiquem el d'ara. I no els hi va malament. Tenen 110.000 seguidors al Facebook i han escrit un llibre, a l'editorial Planeta, Odio el Fútbol Moderno. Bon dia, Miquel.
Bon dia.
Com va
bon
això?
Bon dia. Bueno, bon dia per dir alguna cosa, no?
Ah, sí? Ens acabem d'enterar de la mort de Michael Robinson.
Exactament, sí, és un dia trist per als amants del futbol i de l'esport en general. Però bueno, bon dia.
Escolta, Miquel, mira, això et volia començar a parlar. Escolta, Michael Robinson tenia un peu en el futbol d'abans i en el futbol modern? Tenia un peu a cada banda?
Sí, ell era bastant crític amb tot el que estàvem parlant, no?, d'aquest futbol mercantilitzat. És curiós que justament unes setmanes abans d'anunciar que patia un càncer, vam estar nosaltres a la ventana amb Francinos i amb Michael Robinson. Uh-huh. I ell va mostrar bastant crítica amb el futbol modern, ja que era un futbol, pues, diguem, postís, que havia perdut la seva essència. I, bueno, pues és Winner Record, no?, les paraules.
Tot i així, i siguem justos amb el personatge, amb la persona pública, ell vivia del futbol modern, ell vivia de retransmetre partits, ell formava part del circ, no?
Sí, per supost. Ell era un apassionat pel futbol i un apassionat per el futbol, per l'esport en general. I, clar, pues, sí, vivia del futbol modern, no?, però que això no li feia no ser crític amb certes coses que era molt crític, eh?
Home, ell s'havia bregat en camps com Anfield o el Sadar, sí, enfangadíssim, amb una afició, sí, que et podia agafar de la solapa, no?, a qualsevol jugador. En fi, doncs, algú queda, no?
Sí, per supost. A més, nosaltres, crec que Michael va marcar molt tota una generació que van créixer amb el PC Fútbol, amb el Dia Després...
Home, tu diràs, PC Fútbol.
Sí.
Recordo el preu, 2.295 pessetes, quan sí, anava... El... Digues.
Sí, el venien als quioscos.
Als quioscos, a les llibreries, correcte. Jo anava, sí, a casa... No, jo saps que no l'obria, no li treia el precinte fins a arribar a casa perquè tenia por que hi entrés un virus al disquet. Així t'ho dic, anava pel carrer a veure si era burro que em passava això. Doncs, en fi, PC Fútbol i tant, amb aquelles versions a l'any 94-95, amb Michael Robinson anunciant-lo. En fi, com va entrar a les nostres vides Michael Robinson del no-res? Perquè, en fi, sí que l'havíem vist jugant a l'Osasuna i tal, els que som una miqueta més granadets, però es va convertir en una veu inconfusible, no?, al Canal Plus.
Sí, i va ser de casualitat, perquè ell va començar, si no recorde mal, va començar al Mundial del 90, com ell era un anglès, però que va jugar a la selecció irlandesa, perquè era
d'origen irlandès. Expliquem-ho, això. La gent que ha nascut a Anglaterra, però que és d'origen irlandès, fins a una segona generació, poden optar a jugar o amb la selecció anglesa o amb la selecció irlandesa. O sigui, d'altra manera, si tu has nascut a Birmingham o a Liverpool o a Manchester, però els teus avis són irlandesos, tu pots escollir jugar amb Irlanda.
Exactament. I al Mundial d'Itàlia 90 van coincidir en el grup Anglaterra i Irlanda.
Ah, sí? 1-1, no? Van quedar?
Sí, aquell grup ho empataven tot.
És veritat, van quedar els 4 en 4 punts, no?
Sí, bueno, menys Egipte.
Amb 3 punts.
Sí, y van a tirar las bolitas, ¿no? A ver qué quedaba primer, qué quedaba segundo, qué quedaba tercer. Pero bueno, el fe de que jugaren Anglaterra e Irlanda va a hacer que buscaren algún que coneguera los dos bandos, ¿no? Uh-huh. Y just, él se acababa de retirar de Osasuna, había pasado, estaba en el fútbol español, y el van a agafar ahí de comentarista, y claro, la seua veu va encandilar molt, y a partir d'ahí pues, va tindre un ascens meteòric, ¿no?
Uh-huh. Uh-huh. Explica'm bé això de l'odi al futbol moderno, perquè de vegades la gent sí. té por a aquestes paraules, no direm malsonants, però molt contundents, no? Com odiar, no? D'on ve això? Vosaltres naixeu del moviment Against Modern Football?
Sí, a veure, nosaltres diguem que la paraula odi va molt propera a la paraula amor.
Uh-huh.
I nosaltres tenim odi perquè som uns enamorats del futbol. I clar, després de veure com el futbol agafa un camí en el que no estem molt segurs, en el que veiem moltes coses que no ens agraden, pues tot aquest amor que tenim, aquest fervor, pues comença a ser amb odi, no? Amb odi a la manera de viure dels futbolistes, al futbol negoci, i tot això és una corrent, diguem, que naix precisament a...
Disculpa, t'han perdut? On neix?
Sí, naix a Anglaterra, naix uh-huh. a les Illes Britàniques, pues perquè es fan moltes aberracions, els magnates comencen a comprar clubs, uh-huh. tot aquest tipus de coses, no? Al Wimbledon, per exemple, l'equip del Wimbledon, l'històric, el compra un senyor, un jeque, un magnate, un milionari, i el traslada a una altra ciutat.
Es juga 40 quilòmetres de Londres, ara.
Sí, a Milton Keynes, sí. I clar, imagina't ser una aficionada del Wimbledon, s'ha emportat el teu club a una altra ciutat.
Uh-huh. Com si fos una franquícia, no? Com si fos la NBA.
Sí, exactament, sí, perquè al final com si fossin empreses, no? Que són empreses. I clar, a partir d'ahí, pues naix una corrent en contra de tot este futbol negoci, podríem dir, i es crea la corrent d'aquest model futbol que nosaltres pues, som seguidors.
Podríem dir que un dels primers grans exemples és aquest equip del Manchester United Football Club, no? que protestant doncs, per la compra doncs, de magnats nord-americans. Són nord-americans els que compren el Manchester United?
Exacte, sí.
Que creen el seu propi equip, no? I d'accionariat popular, em sembla recordar.
Sí, exactament.
I és una miqueta un dels, diríem, pistoletassos, un dels trets de sortida doncs, d'aquest moviment, no?
Sí, aquest moviment el naix al Wimbledon i el continua, són precursors el Manchester United,
mm-hmm.
que creen els aficionats que no estan a favor de que un club gloriós històric com el Manchester United forme passe a mans americanes, a mans d'una família americana, creen i comencen a competir des de zero el United of Manchester. ¿Vale?
Mm.
I mira, precisament a Espanya, els socis de l'Atlético de Madrid, descontents amb la família Gil, mm-hmm. van crear el primer club d'accionariat popular en Espanya, que és l'Atlético de los Socios, on tots els socis tenen un vot. I mai pot haver algú que tinga totes les accions del club i fer lo que vulga, vendre-lo a un fons d'inversió o a una família asiàtica o el que siga.
Escolta, quins... Bueno, se n'ha parlat molt d'accionariat popular arrel, per exemple, d'aquesta eliminatòria que hem tingut ara de la Copa del Rei entre el Madrid i un dels dos equips del Salamanca, unionistes, no? Sí. Quins altres exemples tenim d'accionariat popular? Espanya, el Ciudad de Múrcia, és molt conegut.
Sí, mira, allà on el futbol modern ha devastat a un club, o inclús a una ciutat, s'ha creat este moviment, no? Estos nous clubs. A Múrcia, els socis que es van quedar, com a Wimbledon, sense club, que eren de Ciudad de Múrcia, van crear la democràcia d'accionariat popular. A Logroño va desaparèixer el Club Deportiu Logroño.
Logroño, sí, sí.
Es van crear dos rames, igual que a Salamanca. la versió romàntica de començar des de l'última categoria riojana, que és la Societat Esportiva Logroñés, i també està la Unió Deportiva Logroñés, que va ser un milionari que va comprar un club de segona B i va dir, vale, ja n'hi ha un logroñés que comença a jugar en segona B. Però n'hi ha més de la nostra geografia, n'hi ha bastant més.
Home, a Múrcia es dona la diríem, la paradoxa, el cas que tenim uns romàntics, com els de Múrcia, i tot el contrari, com és l'UQAM, no? Aquesta mena d'invent que és amb pasta, dir el que faci falta, bàsquet, futbol, sí, tots els esports, no?
Sí, recordant la paraula que em va dir Michael Robinson, postís. És un club postís, és un club que sense tradició i que jo no li augure molt de futur. A València, per exemple, van tindre el cas de l'Huracán València, que també semblava que anava a mediar-se el món, va fer una promoció d'ascens a segona i tot, i al cap d'un any va desaparèixer. Són clubs sense tradició, no tenen real una base sòlida, real, d'aficionats que els sostinguen, i crec que van de hoy i hambre para mañana. No hem vist futur.
Escolta, a part d'aquesta visió romàntica del futbol en què el soci o l'afició té una incidència i una ascendència més notable en l'equip, què més reivindica aquest moviment del futbol modern? Per exemple, entenc que el preu de les entrades és un altre cavall de batalla, no?
Exactament. Reivindiquem que el futbol s'ha convertit en algo elitista, quan sempre ha sigut un esport relacionat a la classe obrera, diguem, no? I de sobte només tens que veure que costa la samarreta d'un equip de primera divisió, que està allà sobre 100 euros.
Sí, has d'anar a les botigues de pakistanesos a les ciutats per comprar-la per dins.
Sí, clar.
És així. I després el fill et ve i et diu, papa, aquesta no és de veritat. I dic, és el que hi ha, tio.
O tu la compres amb la teua il·lusió de dir, mira, m'he comprat la samarreta del Barça, posa ahí darrere Dembélé, i l'any que ve Dembélé se'n va a Madrid. No?
Sí, ja.
I damunt et canvien la samarreta.
Però això també passava, això també passava amb el futbol antic,
sí,
eh?
Aquest, sí, això passava.
Això passava jo encara no m'he recuperat de l'Àudrup, eh? O sigui...
Sí, després de l'Àudrup Figo...
Sí.
Bueno, però sobretot també el canvi... Antes el model de la samarreta del Barcelona, que per exemple quan jugava l'Àudrup encara no posava el nom de l'Àudrup allà.
No.
Per tant, tu compraves la
samarreta
amb el 7, amb el 11, amb el 10...
Amb el 9, l'Àudrup diu el 9.
Sí, amb el 9. I clar, i després pues, l'Àudrup se n'anava... La samarreta d'un altre. I la mateixa samarreta l'aguantaven diverses temporades. Ara, jo crec que el Sevilla fa uns anys va utilitzar 7 equipacions en una temporada. Tot això perquè va traure-li duros al soci, que com parlàvem abans, ja no és un soci, és un client, és un consumidor del club.
Escolta, hi ha hagut diferents moviments de protesta pel tema dels preus de les entrades des de diversos clubs, tant anglesos com alemanys, sobretot els partits de les Champions, denunciant els preus abusius que es posen. És molt trist, podem, el cas del Camp Nou, però en podem posar d'altres, veure doncs, que l'afició, molts partits majoritàriament són turistes. O sigui, com una atracció més, no?
Sí, és una reivindicació que fem, no?, que els clubs siguin un poc més amables amb els socis perquè ho estan enfocant, el Camp Nou és un exemple, el Bernabéu també, i a poc a poc això anirà fent-se...
Bueno, i el València, anar a veure el València és caríssim.
Sí, és caríssim i sobretot pues, això, anar al Camp Nou. Jo l'última vegada que vaig anar al Camp Nou, que va ser fa uns anys, un partit de Copa, darrere tenia uns seguidors del Glasgow Rangers, que era un Barça Atlètic de Bilbao, eh? No era no estava jugant un Barça Rangers. Cantants cançons del Rangers, o sigui, un futbol, turisme, puyur, i a la grada del Camp Nou ja no veus la burguesia catalana d'abans.
Bueno, hi havia de tot, la grada del Camp Nou, sí. O sigui, hi havia burguesia catalana, hi havia, en fi, hi havia de tot, eh? Però, o sigui, abans podies tenir un abonament per tot l'any per, en fi, 80.000 pessetes i estar, doncs, a tercera graderia, eh?
Sí, o sigui... jo ara ni mire el preu de les entrades perquè és que és exagerat, no puc imaginar lo que pot arribar a costar una entrada d'un partit del Barça. La més barata deu de rondar entre 50 i 60.
Escolta una altra cosa, els escuts, no? Que els escuts es vagin canviant, que és una cosa que s'ha anat fent, eh? Però que ara es canvien amb tot d'assessors, de màrqueting, i que... L'últim cas, el del Manchester City, no?, per exemple.
Sí, per exemple, el de la Juve també ja no és un escut, és un logo. Sembla un logo de qualsevol marca, de qualsevol producte, no? Un refresc o una discoteca o el que siga. Sempre han evolucionat els escuts, això està clar, però han tingut unes mínimes variants. Pues si l'escut tenia una torre o una palmereta, pues anem a fer la torre un poquet més guai perquè s'ha quedat obsoleta, no? Però ara realment estan fent logos, inclús veus, jo què sé, el Paris Saint-Germain portava a Jordan, quan dius, ni siquiera és un futbolista, Jordan. Es van fer ahí com si fos la Torre Eiffel, Jordan, que està en plan, vendre, i canvien els colors, i el Barça va de quadros, i el Madrid ha arribat a jugar de blau una supercopa de blau, el Madrid contra el Barça, en el Camp Nou, el Barça-València, que també el Barça va jugar a València i es posa de groc i dius, per què no jugues de blaugrana?
Sí, blanc i blaugrana, en fi, no.
Si el València és blanc, clar, és això, és voler... Al final ja cansa el veure com constantment estan fent coses per a agafar-te i vendre el seu producte.
Bueno, estem en plena crisi. Veiem el poder que té la Lliga, no?, que vol acabar sí o sí la crisi, perquè si no se'ls en va el tinglado, el negoci a Norris, no?, i volen per cobrar les televisions, doncs, en fi, és curiós el conflicte que hi ha ara muntat, perquè per una banda els jugadors diuen, aquí hi ha dos lobbies, no?, el lobby dels jugadors que diuen, bueno, ja veurem si juguem, perquè aquí no volem emmalaltir. I d'altra banda, les televisions que diuen, escolta, si no jugueu, no cobreu, i la Lliga, doncs, que està nerviosa. A tu què t'agradaria que passés? T'agradaria que diguis, doncs, que hi hagi un daltabaix i que hagin de jugar amb els de casa?
No, a mi m'agradaria que el que passés és no n'hi ha més futbol fins setembre. Crec que seria lo responsable i lo just. I estan fent el que sigui perquè el negoci continue, el negoci. Perquè està clar que és evident que la gent no podrà anar a l'estadi. I el futbol, sense gent a l'estadi, no és futbol. Per a mi és negoci. Perquè continuï el negoci, perquè no se'n vagi a baix la bombolla del futbol, ahí estan barallant-se per continuar. Crec que a Holanda sí que ho han fet. Parem, no n'hi ha futbol fins setembre. És lo normal, està molt ingent, estem tots a casa, tancats com a la presó. I és una responsabilitat i una falta de valors molt gran el que s'obri al Camp Nou per a jugar els jugadors, per a que continuï tot fent negoci mentre els aficionats s'han de quedar a casa. Jo no ho trobo lògic.
Escolta, al mateix moment, per exemple, ahir llegia... És això els que creiem en el futbol antic o que estem en contra del futbol modern... Tot i així, no podem evitar mirar el diari del nostre, el diari esportiu del nostre club. És aquella escena també explicada a la pel·lícula de Ken Loach sobre Cantona, no?, que estan mirant un partit del Manchester United al pub i hi ha un d'ells que és molt del nou equip del Manchester United, o el nou Manchester, el de l'accionat popular, i se n'enriuen d'ell i fan veure que ha marcat un gol al Manchester United de veritat i el tio entra dins a celebrar-lo i li prenen el pèl, no? Però ens passa el mateix, no? Que som, no volem aquest Barça mercantilitzat, en el meu cas, però segueixo mirant el Mundo Deportivo, no?
Exactament.
Doncs sortia, aquesta relació amb Morodi, sortia una notícia dient doncs, que potser hauran de jugar cedits i que no hauran de fitxar i jugar més amb els de la casa i pujar-los a la casa i tal. En fi, és una vessant de la crisi. L'altra és la darrera notícia que han rebut, que és el Newcastle, que l'han comprat els xeics àrabs. Un equip com el Newcastle que tenia certa gràcia, no? Perquè és un equip que no han guanyat mai una Premier League en sa vida i que tenen aquest orgull i aquesta arrogància quan no han guanyat mai ni una trista Premier League. Sí. Mala notícia, no?
Sí, estem parlant de que el Newcastle és un dels clubs més relacionats amb la classe obrera que puguen haver al futbol professional. Sí, i de sobte, ara arriba el que parlàvem, pot convertir-se en el club més ric del món perquè tindrà el doping econòmic d'una família d'Aràbia que l'ha comprat, un fons d'inversió, i bueno, pues a fer el nou Manchester City i tal. I clar, sí, el seguidor romàntic, és que ens estem acostumant, no? Ens estem acostumant a que el València també està a mans asiàtiques, l'Espanyol també, i al final ja, pues, dius, si tots fan el mateix, jo, pues sí, mira, pues mira que anem a jugar tots això, no? Nosaltres, pues clar, sempre diem que el nostre primer equip, el futbol, és com aquella primera nòvia que no pots deixar mai d'oblidar, no? Per lo que deies del seguidor del Manchester, que segurament el gol del Manchester United, clar, és que ens passa a nosaltres, em passa a Carlos Roberto, el meu company, em passa a mi. Quan marca l'equip que ha animat sempre, encara que estiga criticant-lo cada dia, pues mira, bien, ha marcat. Perquè, bueno, vist del mal, pues continues weekend que guanyen des de sempre.
Jo volia preguntar també per veure futbol d'abans o per seguir gaudint de l'essència del futbol, has d'anar necessàriament a categories més inferiors? Has d'anar a segona A, a segona B? O hi ha algun cas, diries, de primera que és salvable, per exemple? Parlant, diríem, en el context espanyol.
Jo, l'essència del futbol d'abans, no tota, perquè, per exemple, jo encara no m'he acostumat a que els camps no siguin de gespa natural. Uh-huh. A mi entrar a un camp de futbol de tercera divisió i notar l'olor a gespa m'encantava.
Sí, però això, no sé, tu ets a València, ja et dic jo que a tercera divisió, d'on jo vinc, n'hi havia dos, de camps d'herba natural, la majoria eren d'arena.
Eren de terra.
Eren de terra.
Pues bueno, també tenien el seu encant, perquè quan plovia una mica en la terra es feia unes batalles en el fang brutals, no? Sí, però jo estic trobant ara que visc a Barcelona amb el futbol de tercera divisió aquesta essència de perduda del futbol que a mi
home,
van canviar de petit.
Enguany la tercera barcelonina és catalana, està molt xula amb el Clubs de Barcelona, amb clàssics.
Sí, jo sempre ho dic, Barcelona, l'underground, diguem, de Barcelona, és una mini Londres.
El Júpiter, l'Europa, el Sant Andreu, el Sants...
Sant Andreu, sempre n'hi ha Sants. Sempre n'hi ha derbi. I arrastra prou de gent, el Sant Andreu d'Europa, va ser un ambient de primera divisió. I també jo som molt seguidor de futbol base, ¿vale? Però per la pregunta que m'has dit, de si a primera divisió podem trobar, pues mira, a primera divisió, el cas de l'Eibar, a l'Eibar li podrien dir pràcticament que és un equip de futbol popular. I és un equip de poble que sense fer fent unes gestions totalment sostenibles, està a primera divisió, està fent gaudir al poble i a la nacional de tota la vida, i està barallant-se amb Barça, Madrid, Atlético, amb tots.
Jugant al mateix camp de sempre, amb aquell bloc de pisos enorme de 15 blocs, de 15 plantes que mira el camp, jugant a Ipurua, i amb una dona presidenta,
amb una dona presidenta i sense cap tipus de glamour de futbol modern. L'Eibar és un exemple a seguir.
Jo de vegades, quan, clar, tinc, en el meu cas, tinc tres nens, els agrada el futbol, sí. El practiquen, a algun li agrada més jugar-hi, tenen, per suposat, doncs, el FIFA, no?, amb el que juguen, etc. Però jo quan els porto, les dues vegades que els he portat al Camp Nou, per exemple, que m'ha costat moltíssim, he hagut de fer una crida de carnets, de gent que me'l deixi, o sigui, perquè no m'ho puc permetre, em costa tant explicar-los que com era jo quan jo era petit, fa 30 anys, al Camp Nou, que hi havia tots els camps d'entrenament, hi havia la Masia. Recordo un cop que vam anar amb l'escola a patinar al Palau de Gel del Barça i vèiem en Juan Alberto portant en Koeman amb una mobilet, sí. pel cantó de l'estadi. O sigui, sí. Ha canviat tot tant en 30 anys
molt.
Que és impossible explicar-los.
Sí, a mi t'entenc perquè jo sóc entrenador de futbol base també i entrene nens de 8 anys. I clar, em venen en unes coses que el campo està molt duro o el balón està molt duro i estan jugant en una moqueta de gespa artificial i una pilota està molt dura, i dic, dura? Si et poso
mi casa
aquí, moras una balona de mi casa en la cara a les 8 del matí i ja has recuperat
un dia de gener. Sí, sí. La mi casa.
Sí, sí. Pero sí, o entren als vestuaris. ¿Qué vestuari más pequeño, més petit? Jo m'ha dutxat no tenia... Si tenia aigua, l'aigua no estava calenta mai. En pobles per ahí a menys 5 graus en hivern i a dutxar-te i tal. I avui, pues... Ells no ho veuen perquè no han viscut aquell futbol... Que tenia molts defectes, però tenia molt de romanticisme i molta més essència que el d'ara.
Ja, no, mira, un dia sentia una entrevista d'Antoni Padilla, periodista sí. esportiu, i ell deia, no, a mi tot això del futbol, contra el futbol modern, en fi, em pareix divertit, romàntic i tal, però, ostres, jo anava amb el meu pare a animar el Sabadell a Cádiz o a algun altre lloc, o a Sevilla, al Camp del Betis, i veien el cotxe matrícula Barcelona i ens venien a pigar. Diu, sí. O sigui, el futbol modern sí, però hi havia coses que, ojo, saps?
Sí. Sí, Toni és molt gran i ha deixat molt de futbol, no? I sí, nosaltres sempre hem dit, odiem el futbol modern, i odiar el futbol modern no és estimar de manera desmesurada el futbol d'abans, sinó és fer una crítica al futbol modern per a construir el futbol del futur. Jo mateixa, si odiara tant el futbol modern, no estaria entrenant a futbol base. No, jo el que vull fer és que agafant les coses bones que tenia el futbol d'abans i les coses bones que té el futbol d'ara, construir un futbol que siga sostenible, que no siga negoci i que no siga, per supost, tota la violència que hi havia als 80 o 90, que a banda de que era Les Grans era un festival de l'ultradreta, pues això, les guerres que hi havia.
Vinga, ja anem acabant, m'estaríem una hora parlant d'aquest tema, però, en fi, deixa'm preguntar-te ja per acabar. Tot això, aquestes històries, les podem trobar al vostre llibre, aquest Odio Futbol Moderno, editorial a Planeta. Els últims grans casos d'equips antics són el Kai Göteborg de treballadors que va arribar a les semifinals de la Copa d'Europa, el Malines, diríem també abans doncs, el Celtic, el Nottingham Forest, aquesta mena d'equips que han arribat a guanyar la Copa d'Europa i avui en dia és impensable que bueno, hem tingut l'exemple de l'Atalanta, que és una llàstima que no hagi pogut acabar la competició, sí. Però et preguntaré, queda't amb un equip del futbol d'abans i amb un jugador del futbol d'abans?
Amb un equip em queda amb el Nottingham Forest de Brian Clough.
Home, l'únic equip
que
ha guanyat...
El llibre, sí.
L'únic equip que ha guanyat més Copes d'Europa que lligues, no?
Sí, exactament. I amb un... És que Brian Clough amb Peter Taylor van agafar el llibre, dic, el club a segona divisió, el van pujar a primera, van guanyar la lliga... I van guanyar dues vegades seguides la Copa d'Europa.
Amb allò que es feia abans, no? Que es deixava el guanyador defensar, no? El títol.
Sí, exactament. A la Copa d'Europa només anaven els campions i el campió de la Copa d'Europa tenia dret a...
I amb un jugador, el jugador, diríem, que epitomitza que el paradigma del futbol d'abans...
No sé si el paradigma, però a mi el que em va marcar de petit i sempre volia veure per la tele i tot era Ruth Gullit. A mi Gullit m'impressionava. I a més, pues, ja de major he descobert pues, que també tenia el tio pues, un cert caràcter i uns valors i m'encantava Gullit.
Molt bé.
Em quedaria en Gullit.
Vinga. Ho deixem aquí, Gol a les Gaunes, Miquel Sánchez, Odi al futbol modern, podeu trobar aquest llibre i, bueno, i a les xarxes socials, el seu Facebook, la seva pàgina web, un far de continguts per els nostàlgics del futbol d'abans. Editorial Planeta, Odi al futbol modern. Gràcies, Miquel Sánchez.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Bon dia.